Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Es cierto que en exteriores las medidas, uso de mascarillas en concreto, que más bien el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando.
És Fernando Simón, director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, que en les últimes hores ha obert la porta al relaxament de l'ús de la mascareta en exteriors. La mesura es podria començar a debatre seriosament si la Covid-19 segueix evolucionant de forma tan favorable com fins ara. Una opinió totalment compartida per part de Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí.
A mi em sembla que la mascareta a l'aire lliure aporta molt poc al control de l'epidèmia, ara amb 150, amb 200 i amb 400. O sigui, la mascareta a l'aire lliure ha tingut una funció de conscienciació de que el virus està aquí, que com no podem saber segur qui el té i qui el no, millor que la porti tothom.
En les últimes 24 hores, la incidència acumulada 14 dies a la ciutat s'ha situat en els 150 casos per cada 100.000 habitants. És el llindar que estaria valorant el Ministeri de Sanitat perquè l'ús de la mascareta comenci a remetre. És dimarts, 18 de maig, comencem.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Els veïns de l'entorn de l'aeroport de Sabadell continuen en peu de guerra contra les instal·lacions.
Es queixen de les molèsties que pateixen des de fa anys i la inseguretat que genera l'equipament. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, Manuel Navas, ha afirmat que els protocols no s'estan complint.
No puede ser que existan unos protocolos de seguridad y que no se estén cumpliendo. Eso es lo que estamos exigiendo de forma inmediata, que se cumplan los protocolos de seguridad para que la gente no pase miedo cuando vea pasar avionetas por encima de su cabeza y cuando vemos de que realmente cada dos por tres se van cayendo avionetas.
Els afectats mantindran el pròxim 7 de juny una trobada amb membres del govern municipal per abordar la problemàtica.
Sabadell recupera el Festival de Cinema de Terror que tindrà lloc entre el 31 de maig i el 6 de juny.
El certamen, que es farà a l'Espai Cultura, ha organitzat una quinzena de projeccions i activitats per donar a conèixer el gènere. L'edició d'enguany homenatjarà el subgènere de terror slasher, que es caracteritza per la presència d'un psicòpata que assassina brutalment joves.
En esports, l'Astralpool Natació Sabadell ha aixecat la seva 18a Lliga de Waterpolo femení.
Ho va fer ahir superant per 7-9 el Mataró en l'últim partit de la Lliga. En parlarem a les dues a l'Hotel Suís, així com de la prèvia de l'Alcorcón, centre d'esports de demà. Antonio Hidalgo, l'entrenador dels Arlequinats, acaba de comparèixer en roda de premsa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. Força núvols aquest dimarts. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Jordi Mateo, molt bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquestes properes hores hem d'esperar que arribin núvols alts i mitjans per l'oest del país. A més, també creixeran nuvolades a punts de muntanya, sobretot més importants aquestes nuvolades a l'extrem nord-est. I així, el cel en conjunt quedarà mig o molt ennuvolat, amb núvols més compactes, això sí, a l'interior del quadrant nord-est. A més, aquestes nuvolades podran deixar alguns ruixats d'intensitat feble, en general, principalment a punts de l'interior de l'extrem nord-est, tot i que també de forma més aïllada podrien afectar altres punts del Pirineu, amb una cota de neu que estarà al voltant avui dels 2.400 metres. Pel que fa a la temperatura durant les hores centrals d'aquest dimarts, hem d'esperar que sigui més alta que la del dilluns, quan va baixar de forma notable en alguns punts. Avui, la màxima al centre del dia en general pujarà de forma lleugera o moderada, tot i que punts del sector central i sud del litoral, hem d'esperar que la màxima es quedi similar o una mica més baixa que la d'ahir dilluns. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El que fa a la situació del trànsit a aquesta hora, diverses incidències a la xarxa viària catalana. A la comarca comencem a la C-243C, on s'està donant pas alternatiu a Ullastrell a conseqüència d'un accident. I un vehicle incendiat a la Nacional 260 a la vall de Bianya també obliga a donar pas alternatiu. Situació del transport públic, Albert Garran, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs matí de dimarts tranquil, on de moment parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, opina que la mascareta ja no hauria de ser obligatòria als espais exteriors. Des del seu punt de vista, quan la incidència de la malaltia és tan baixa com ara, l'ús de la mascareta no aporta res a la contenció del virus.
Que en un moment de baixa transmissió és molt poc probable que a l'aire lliure algú contagiï un altre i, per tant, a l'aire lliure jo no em posaria mascareta. Sempre que no estiguis en una cua, en una aglomeració o en un lloc interior. I fins aquí, com jo estic d'acord amb aquesta filosofia, que ho digui la mateixa setmana algú de la Generalitat i algú del Ministeri, pues fa pensar que això serà molt probablement imminent.
D'aquesta manera, Cervantes ha situat la línia del que ha defensat Fernando Simón. Aquesta setmana, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha proposat que es deixi de portar la mascareta al carrer quan totes les comunitats baixin dels 150 casos per cada 100.000 habitants.
De totes maneres, Cervantes també creu que en espais interiors o en zones amb moltes aglomeracions encara s'haurien de dur la mascareta. També les persones que tinguin símptomes de la malaltia com tos o febre. Per altra banda, el cap d'infeccioses del Taulí també creu que s'hauria d'anar avançant en altres fases de la desescalada, apunta a l'obertura de l'oci nocturn.
El dubte ara està en què és millor mantenir activitats, entre cometes, espontànies de la gent, que es pot reunir a tot arreu, o tornar a obrir llocs nocturns, discoteques, restaurants sense límit horari. Jo crec que molt probablement ja toca anar obrint aquests escenaris i molt probablement amb els que siguin encara d'aglomeració de molta gent, mantenir algun tipus d'estratègia.
Cervantes considera que hi ha molts factors que estan ajudant a reduir la presència del coronavirus, com ara el bon temps, que passem més estona en llocs oberts o que ventilem millors espais. En canvi, assenyala que aquesta vegada, amb la vacunació, evitarem que el coronavirus torni a circular com va passar l'estiu de l'any passat.
I com ho veuen els sabadellencs? Doncs bona part de la ciutadania creu que ja ha arribat el moment de fer el pas, mentre que d'altres són més prudents i opinen que caldria esperar uns dies més. Hem sortit a parlar-ne.
Sí, jo penso que ens ha conscienciat molt que teníem el virus i jo penso que és bàsicament en el que hem pogut com notar-ho més. Perquè sí que et pots protegir d'altra gent, el que passa que si no te la poses o si després vas quedant amb amics i te la treus, també és una mica una tonteria haver-la de portar sempre.
Bueno, és que crec que ens han marejat una mica a l'inici de la pandèmia, ningú portava mascareta, després que sí, els establiments sí, fora no, ara obligatòria a tot arreu. No sé, trobo que ens han marejat una miqueta i que ben bé ningú ho té clar.
Yo lo he cogido con buena sintonía porque algo se tiene que hacer. Para que la cosa se lleven bien, hay que hacer las cosas bien hechas.
Sanitat es planteja aquesta possibilitat per la millora generalitzada del context pandèmic. El risc de rebrot a Sabadell ha baixat aquest dimarts per sota dels 100 punts. És el primer cop que l'índex és tan baix, de 98 punts, des del 20 de juliol passat. També ha retrocedit la velocitat de transmissió, amb una taxa del 0,64 i la incidència acumulada a 14 dies, com dèiem, ha passat del 159 als 150 casos per cada 100.000 habitants.
Tot plegat és fruit de l'alentiment del ritme de casos que es detecta. En relació a ahir, s'han diagnosticat 22 positius més, que eleven la xifra des de l'inici de la pandèmia als 18.982. En canvi, en les darreres 24 hores no s'ha notificat cap defunció, que es mantenen en les 556. El doctor Manel Cervantes ha qualificat la situació actual de fantàstica al Taulí, on en els últims 3 dies no s'ha registrat cap ingrés.
Home, no vol dir molt alt, perquè és fantàstica. O sigui, nosaltres portem quasi 3 dies que no ha ingressat cap pacient. Això és anecdòtic, perquè segur que acabarà ingressant algú aquesta tarda o demà. Però de tenir 10, 12, 15, fins a 20 ingressos en un dia, a tenir 3, 4, com hem tingut els darrers dies, i ara pràcticament zero, vol dir que el nombre de pacients està disminuint. I nosaltres, que vam tenir 180 malalts ingressats a meitat de febrer, en aquest moment tenim 35.
Els experts atribueixen la bona evolució de la pandèmia a la coincidència de diversos factors, en especial l'acceleració del procés de vacunació. A la ciutat ja hi ha 69.084 sabadellencs amb la primera dosi del vaccí posada i 30.912 amb la pauta completa.
Una xifra que creixerà un cop es posi en marxa el vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme que ha d'obrir portes l'1 de juny.
El Departament de Salut ha informat en les últimes hores de com serà l'equipament que s'haurà d'adequar en els pròxims 15 dies. Tindrà 6 mòduls de vacunació diferents, una zona de recepció i acreditació, una altra d'observació per després de l'administració del vaccí i un espai per l'atenció mèdica del sistema d'emergències mèdiques. Es calcula que tindrà capacitat per administrar entre 5.000 i 6.000 dosis cada dia, de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 8 del vespre, un horari que es podria acabar ampliant fins a les 10 de la nit en cas de ser necessari.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Deixem per un moment la Covid-19 per parlar dels veïns dels municipis de l'entorn de l'aeroport de Sabadell que s'han tornat a queixar de la inseguretat que els generen les instal·lacions. Sota el paraigües de la coordinadora del moviment veïnal del Vallès, s'han concentrat aquest dilluns a la plaça Sant Roc per reclamar que l'equipament apliqui els protocols de seguretat que fixa la llei, tot plegat arran de l'últim incident, l'aterratge d'emergència sense víctimes mortals d'una avioneta sobre les vies de la línia R4 de Renfe dins del terme municipal de Barberà del Vallès.
L'aeroport de Sabadell és un dels aeroports d'aviació general vinculada a l'OSI de l'Estat amb més operacions. Una activitat aèria que, segons la coordinadora del moviment veïnal del Vallès, ha provocat desenes d'accidents al llarg de les dècades. Per això, la plataforma reclama que es restringeixi l'ús de l'aeròdrom als serveis d'emergències i no es dugui a terme cap altra pràctica que no sigui essencial. Jordi Molins és portaveu del col·lectiu.
La nostra proposta és que, evidentment, tota la inversió que s'ha fet aquí en torre de control i pàrquings i totes aquestes coses, evidentment això és el que no es pot donar a perdre, no? Llavors vam dir, bueno, aprofitem aquestes coses que estan muntades aquí per deixar un heliport, que són els serveis bàsics i essencials, i desmunta el que és la part d'aviació que necessita pista, que són les avionetes i els jets, i tot això es pot portar a un altre aeroport.
Els veïns dels municipis limítrofs amb l'aeroport volen trobar-se amb tots els alcaldes per intentar articular un posicionament conjunt que permeti reduir l'activitat de les instal·lacions sabadellenques. De moment, però, no s'ha fet cap pas en aquest sentit. De fet, la primera de les reunions programades tindrà lloc el 7 de juny amb representants de l'Ajuntament de Sabadell.
I ara marxem fins a la Creu Alta i els veïns tenen feina per la comissió del nomenclàtor. En un acte telemàtic de celebració dels 250 anys d'història del barri, han insistit en introduir-hi la plaça d'Agustí Masvidal, la plaça de Lluís Sobirana i el carrer del Teatre. La proposta ha anat acompanyada d'altres més recents, fins a completar una trentena de noms que donarien localització a passatges entre habitatges o placetes en cruïlles de carrers.
Talleretes com Enriqueta Montlleó, l'activista feminista, o la poetessa Clementina Arderiu Voltes, Manaleta Casanova, cofundadora del Casal Federal del Barri, o l'actriu Pepita Llorenç, també substantius que provenen de dites populars, com dels Camps o dels Creus, ubicarien, per exemple, els passatges que hi ha entre l'Eix Macià i el carrer dels Filadors. Jordi Turguet, vocal d'Acció Cívica de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, posa l'exemple de les antigues escoles.
Carrer Major, allà en l'encreuament del carrer Dinarès, en aquell vèrtex que tampoc té nom, és una placeta, molt poc placeta, no hi ha més història que ara un arbre, n'hi havia hagut dos, ara només en queda un, però que sí que també estaria bé que se li posés com a recordatori del que allò era, i que constés en el nomenclàtor de la ciutat, que allò que aquell edifici que conforma aquella placeta havien sigut les antigues escoles de la Creu Alta. Per tant, per què no li diem a la placeta de les antigues escoles i així es queda constància.
A la via Massaguer, davant de l'església de la Puríssima, es proposa la plaça de Josep Torrell, escriptor, historiador i estudiós del cinema català. També una via per a Lluís Mimó Espinal, l'esperantista, el que més ho mereix Manel Galícia Mercet.
És pràcticament... Hem arribat pràcticament al punt de 3:45. El consum de tabac ha baixat un 6% en l'última dècada i un 2% en l'últim any. Una disminució suau, però que va reduir la xifra de fumadors respecte d'ara fa 20 anys, que era d'entre el 40 i el 50% de la població. Tot i això, una de cada 6 morts encara estan relacionades amb aquesta pràctica. Des del Taulí volen aprofitar l'anomenada Setmana Sense Fum per conscienciar la població sobre la necessitat de deixar de fumar pel bé propi i també dels altres.
Com a integrant de la xarxa d'Hospital Sense Fum des del 2006, el centre sabadellenc s'assuma a la campanya amb un missatge molt clar: deixar de fumar beneficia tots els aspectes de la salut. Així ho ha apuntat al programa Al Matí Rosa Maria Serrano, del Servei de Prevenció del Taulí.
Que deixar de fumar és un, com tu ben has dit, no? és el fet de que deixar de fumar és un dels riscos que està forma part de moltes malalties cardiovasculars i també neoplàstiques, tumorals. I el fet de que també no només és deixar de fumar, sinó fer un compromís de fer un exercici físic. Després també podem oferir una alimentació saludable, com ser la fruita.
Serrano assegura que les campanyes de prevenció a les escoles estan contribuint a que molts adults deixin de fumar. No obstant això, en l'adolescència encara hi ha molta gent que s'inicia en aquesta pràctica. Per lluitar contra la situació, el pròxim 27 de maig, el Taulí muntarà una carpa a l'exterior del centre i del CAP de Can Rull per conscienciar la població i posar facilitats a aquelles persones que vulguin deixar de fumar.
Afegim diverses informacions més en format més breu. Desmantellada una plantació de marihuana al barri del Poble Nou.
La policia municipal ha decomissat 136 plantes, 29 esqueixos i diverses bombetes en un domicili del carrer Sisa. Els agents han obert diligències judicials contra el responsable de la plantació, un home de 32 anys, acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública. Hi van intervenir dues dotacions dels bombers.
Enxampen a Mollet una veïna de Sabadell que multiplicava per 7 la taxa d'alcohol permesa.
La dona de 42 anys va xocar dissabte a la nit contra un vehicle dels Mossos d'Esquadra a la Rambla Pompeu Fabra del municipi Vallèsà. La policia local de Mollet va obrir diligències contra la conductora per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Els veïns desallotjats per l'esfondrament del carrer Borràs a la Creu Alta encara no saben quan podran tornar a casa seva.
Es tracta d'una família que ha anat temporalment a casa d'uns familiars. Els seus habitatges continuen precintats després que, per causes que s'estan investigant, ahir a la tarda caigués el sostre d'una fàbrica situada en aquest carrer. Els dos treballadors que hi havia a l'interior no van patir ferides. A conseqüència de l'ensorrament, un vehicle estacionat al carrer va patir desperfectes. El tècnic de guàrdia va inspeccionar l'immoble i a la tarda, i ara s'elaboraran els informes que han de desembocar en un decret perquè la propietat faci les actuacions pertinents.
Moment d'obrir pàgina de cultura per explicar-vos que el Festival de Cinema de Terror de Sabadell celebrarà la seva edició 9 i mig la setmana del 31 de maig al 6 de juny. Després que la novena quedés suspesa a la meitat arran de l'esclat de la pandèmia, el certamen torna amb canvis derivats del mateix context. Concretament, els actes es concentraran per primer cop a l'Auditori de l'Espai Cultura amb aforament limitat i amb horaris encara pensats per al desaparegut toc de queda.
Tot i els ajustos en els espais i els horaris, el festival mantindrà la seva essència en el contingut. El tret de sortida el donarà el dilluns 31 de maig la projecció de curs a concurs i cada dia hi haurà projeccions a càrrec de Plataforma per la Llengua, Cine Domingo i el Cineclub, respectivament. De dilluns a dijous seran jornades gratuïtes i divendres arribarà el plat fort, la Marató Clàssica. El director del Festival de Terror de Sabadell, David Garnacho, ha explicat quin serà el gran títol d'aquesta sessió.
Aquest any és Aquella casa al lado del cementerio. Per què? Pues perquè és una pel·lícula slasher, és una pel·lícula que fa 40 anys, està dirigida per Lucio Fulci i bueno, és una pel·lícula que en pantalla gran fa molt de temps que no es veu, amb la qual és una oportunitat única per poder disfrutar d'una pel·lícula d'aquesta qualitat i amb aquest nom que té.
L'altre plat fort de la programació és la marató de dissabte, que ara s'estendrà tot el cap de setmana.
Normalment, cada any fèiem una marató que començava a les 4 de la tarda i s'acabava a les 3 de la matinada. Però, esclar, aquest any, per raons òbvies, no ho podem fer així i hem decidit agafar aquesta marató i dividir-la en dues parts. Una part la farem el dissabte i l'altra part la farem el diumenge. Llavors, així la gent pot disfrutar de tota la marató amb un petit descans, que, bueno, un descans que hi havia d'un dia entre una sessió i l'altra, i molt més fàcil de veure, i fins i tot la gent pot triar. Dius, pues mira, m'agrada més aquestes tres pel·lícules que les altres tres, o venir a totes.
Entre les pel·lícules que es podran veure en aquesta doble marató hi ha Body Hell, que tot just s'estrenarà la setmana que ve al Fan Bilbao, o la paròdia slasher You Might Be the Killer.
I torna amb moltes ganes també la joventut de la faràndula. La temporada que ve de manera inèdita estrenarà dos muntatges en comptes de només un. Així, als pastorets i a la reposició del préssec gegant s'hi sumaran l'estrena de l'esperadíssim Aladí i també la de la Blancaneus i els Set Nans, que no es veu des de fa més de 10 anys i que havia aconseguit aplegar llavors més de 10.000 espectadors entre Sabadell i Barcelona.
Estarà dirigida per Albert González, qui ha acceptat l'encàrrec, tal com ha explicat el programa El Cafè de la Ràdio.
Des de una temporada en blanc, que no hem pogut fer res per culpa de la pandèmia i de la restricció del Procicat, doncs volien tornar amb un títol potent, i la Blancaneus és un clàssic que sempre ha funcionat molt bé a la casa. S'han fet diverses versions, i l'última que s'havia fet era una que havia escrit jo i havia dirigit, i mira, em van demanar si tenia ganes de tornar-hi, vaig dir que sí, i al novembre tornarem amb la Blancaneus.
Hi haurà nou repartiment amb algun canvi curiós, com que la Blancaneus d'abans passa a ser la madrastra. També alguna cançó nova i, sobretot, una posada del dia del text del mateix González. Una obra fresca, moderna i de reivindicació femenina i amb una posada en escena alegre i divertida. Al març tornarà per última vegada el préssec gegant d'Alba Grau i Xavi Clapés. Abans els pastorets i després al maig l'Aladí, dirigit per Joan Baptista Torrella i Míriam Vila, que compta amb una gran posada en escena i amb una banda sonora creada pel compositor sabadellenc Oriol Pedrós. Després d'interrompre la temporada 2019-2020 i suspendre la 2021, la 21-22 serà la primera liderada per la presidenta Anna Vidal, escollida en assemblea extraordinària el passat mes de març.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
7 minuts per a les dues. Aquest matí ha començat la ronda de consultes de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb els partits parlamentaris per convocar el ple d'investidura de Pere Aragonès. Els primers en ser citats han estat PP i Ciutadans, mentre que a la tarda és prevista que Borràs es vegi amb els Comuns, la CUP i també Vox. Demà serà el torn del PSC i els dos partits que formaran govern, Junts i Esquerra. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, l'analista polític Pau Canaleta considera que serà una legislatura moguda per com han estat els últims anys del govern de coalició i també pel procés de negociació del nou govern.
Si alguna cosa podem assegurar és que serà una governança complexa, bàsicament perquè estan al govern dos partits molt empatats i que competeixen. Per tant, això ho dificulta perquè sempre hi ha doncs, l'expectativa electoral. És cert que no, en principi no hi ha eleccions fins d'aquí un parell d'anyets i, per tant, això pot donar una certa estabilitat, però no és senzill.
L'objectiu de les dues formacions és que es convoqui un ple d'investidura per a finals de la setmana abans que acabi el termini el pròxim 26 de maig.
La imatge que ha donat les dues forces principals de l'independentisme els últims 3 mesos ha fet que el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, hagi demanat perdó als electors. Ho ha fet en una entrevista al Cafè. Alhora ha celebrat l'acord i que la seva formació torni a liderar el govern català després de 80 anys. Fernández assegura que seran garantia de polítiques socials i de continuar el procés independentista.
Que després de gairebé 80 anys tornem a tenir una presidència republicana, la Generalitat Republicana, que diem nosaltres, i Esquerra ha de ser la garantia, la presidència d'Esquerra és la garantia de que aquesta Generalitat és una Generalitat que liderarà polítiques de progrés, d'esquerres, i evidentment compromeses, com sempre, amb el poble i la nació catalana.
Ara bé, l'estratègia sobiranista serà negociada amb l'Estat espanyol, tal com reflecteix el document de 46 pàgines signat per les dues formacions. La portaveu municipal de Junts i número 20 a les eleccions del 14F, Lourdes Ciuró, defensa que sigui Esquerra qui marqui el rumb del procés d'independència.
Amb un diputat més per Esquerra, és Esquerra qui té l'opció i l'oportunitat, i crec que la legitimitat inicial, d'intentar abordar aquesta estratègia que ells defensen, que és la taula de diàleg. Per tant, hem de tancar files al voltant d'aquesta estratègia perquè un diputat més és el que ha tingut Esquerra. Ara, si això no dona fruits, haurem d'abordar una segona part d'estratègia, que és la que defensa l'altra meitat de l'independentisme.
Ciuró confia que la militància del partit avali l'acord signat entre les dues formacions. Des del seu punt de vista, si els negociadors ho troben pertinent, la militància els hi hauria de donar confiança.
I arribada massiva d'immigrants de Ceuta procedents majoritàriament del Marroc.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que l'Estat ja ha retornat 2.700 persones que han creuat la frontera amb la ciutat autònoma de forma il·legal en les últimes hores. Grande Marlaska ha assegurat que el govern espanyol continuarà fent devolucions el temps que sigui necessari i ha recordat que ha desplegat l'exèrcit que patrulla conjuntament amb les forces de seguretat per defensar la frontera.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el presumpte assassinat masclista d'una dona de 52 anys a Creixell.
La policia catalana va trobar els cossos sense vida de la dona i el seu marit al seu domicili després d'entrar-hi. Els cadàvers estaven en habitacions diferents i la dona tenia ferides que podrien haver estat causades per una arma blanca. Aquest matí el cas ha passat al jutjat de violència contra la dona del Vendrell. Les hipòtesis consideren la possibilitat que l'home s'hagués suïcidat després de matar la seva parella.
Suport per primer cop dels Estats Units a un alto el foc entre Israel i Palestina.
Així ho ha traslladat el president Joe Biden al primer ministre israelí Benjamin Netanyahu en una trucada telefònica. Segons informa la Casa Blanca, s'estaria treballant per aconseguir una treva a la Franja de Gaza amb el suport d'Egipte i altres actors. Tot i això, els Estats Units encara bloquegen la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que demana l'aturada de la violència. Mentrestant, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen avui d'urgència per analitzar l'escalada de la violència al Pròxim Orient.
I el músic italià Franco Battiato ha mort als 76 anys.
Battiato ha traspassat aquesta matinada la seva casa de Sicília després d'una llarga malaltia, segons ha informat la família als mitjans locals. Portava retirat des del 2017 després d'oferir el seu darrer concert al Festival de Peralada, Catalunya. El primer músic italià en vendre més d'un milió de còpies deixa enrere un llegat de més de 50 anys i una pluralitat d'estils que va des del rock fins a l'òpera.
La contraportada.
L'equip de l'Institut Vallès s'ha situat entre els 64 millors de tot Espanya a la Liga eSports. Tres cursos després d'acabar com a primers classificats en aquesta competició, els membres d'aquest equip buscaran arribar a una nova final nacional sota la tutela del seu professor Enrique Cipriano, que ha explicat al matí com va sorgir aquest equip.
Ja vam tenir una experiència a tres cursos amb un equip que també va sortir d'aquí del centre i que finalment va acabar fent un gran paper, de fet va acabar guanyant el torneig. I quan el grup d'alumnes que tinc ara al costat, el Pol, l'Hector i el Marc, em van demanar de muntar un equip i de fer responsable, doncs vaig pensar, potser tornem a tenir tot i tot tornem a estar allà dalt. I així és.
Aquest nou equip va sorgir un curs després de la victòria del Vallès fa tres cursos. Els seus membres es coneixen des de petits i van decidir competir després de veure l'equip campió guanyar el primer premi el 2019. Aquests membres han hagut de treballar de valent per situar-se entre els 64 millors equips dels més de 500 de tot el país que han participat en aquesta Lliga eSports. Els esports electrònics també poden ajudar els jugadors a adquirir valors com l'autoconfiança, el treball en equip i també serveixen a aprendre a acceptar la derrota. Després d'haver guanyat fa tres cursos en la modalitat de League of Legends, l'equip de l'Institut Vallès ara es presentarà a la Lliga eSports competint en el joc Clash Royale.
Doncs amb aquest eSports posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però mentrestant podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.